Molt bona tarda, senyores i senyors. Benvinguts, com totes les setmanes, al Converses. Estem, com sempre, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia del Juan Carlos Valero, de ABC Catalunya. Molt bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
I també amb nosaltres el Daniel Arasa, escriptor i periodista. Bona tarda, Daniel.
Molt bona tarda.
Dos primers espases del periodisme català per preguntar avui al senyor Gonzalo Bernardos. Molt bona tarda, senyor Bernardos.
Bona tarda.
Ell és professor d'Economia de la Universitat de Barcelona i un dels comunicadors d'aquesta matèria més sol·licitats, perquè jo diria que és el que millor i més clar expliquen doncs tota l'economia, l'economia que ens afecta a tots plegats, l'economia de butxaca, podríem dir, la gran economia i també la relació que hi ha entre l'economia, la política i l'empresa. Senyor Bernardos, comencem parlant del que preocupa molts catalans. No tenim govern a Catalunya encara, jo no sé si en tindrem, però l'economia s'està ressentint de tota aquesta situació que portem doncs, en un moment molt delicat des del passat dia 1 d'octubre, amb el referèndum, tot el que ha vingut després, i ara amb aquesta incertesa que hi ha hores d'ara. L'economia catalana, l'empresa, la butxaca del ciutadà, fins quan pot aguantar aquesta incertesa? Vostè, que en sap tant i tan bé.
Jo li distingiria dues etapes. Una és 2012, setembre del 2017, i una altra, setembre del 2007, fins ara. Del 2012 al 2017 no van tenir govern. Van tenir un govern que es va dedicar a aventures independentistes, al teatre, a moltes coses, però no a solucionar els principals problemes de la població. Però malgrat això, per una conjuntura internacional molt favorable, l'economia catalana va anar bé i fins i tot en algun moment va créixer més que la mitjana espanyola. A partir de setembre del 2017 hem donat una foto internacional deplorable. Ens hem convertit en un país insegur per a les persones. Ens hem convertit en un país inestable políticament. Ens hem convertit en un país que se salta les lleis i que realment, des de la perspectiva de fora, que sempre es veuen els aspectes que són més cridaners, fins i tot violent, perquè va bé, en aquest cas, el d'Arulls, l'1 d'octubre, i d'alguna manera també amb manifestacions continuades per una part de la població durant aquest mes d'octubre. Pues ja pots imaginar, el turisme et baixa, el que et baixa són les inversions, el que veus és que empreses se'n van per la senzilla raó que elles, sobretot, volen dues coses, una continua en la zona euro i dues poder vendre al conjunt d'Espanya, perquè després ha aparegut un nou problema que és molt desgraciat, que a mi em sap molt malament que existeixi, però que és que cada vegada hi ha més gent que mira on s'han produït els productes en la resta d'Espanya per no comprar productes catalans. És una equivocació, és un desastre, però en Espanya ens roba, és una frase que no ha fet principalment mal al conjunt d'Espanya. A mig termini farà molt mal als catalans, perquè és un gran boomerang.
Clar. Escolti una cosa, i ara ens volen fer creure que un país com Catalunya, una comunitat com Catalunya, es pot governar a través del plasma o a través d'internet o a través de la videoconferència. El president o l'expresident fugit de la justícia, el senyor Puigdemont, deia ahir mateix, ahir divendres, que bé, ell es sentia preparat per poder governar des de Brussel·les, que les noves tecnologies ho permeten. Aviam, això és una mica de ciència-ficció o què?
Miri, jo el primer és que li reconeixo, tinc dificultats per entendre el pensament del poble català. Jo em poso en la pell d'un independentista i no trobo raons com poden votar abans a un que ha fugit que a un que està a la presó. Teòricament, de tota la vida, si jo fos independentista, votaria abans el que està a la presó. Doncs no. Es veu que aquí hi ha una espècie de papanatisme que el que sigui el president de qualsevol cosa, sigui d'un cercle d'amics, sigui d'un col·legi professional, sigui de Catalunya, és quelcom especial només per a aquest càrrec i una sèrie de persones es desviu. A partir d'aquí, aquest senyor Puigdemont, que té una pretensió pels propers anys, que li donin un indult abans de condenar-lo. És una cosa inèdita. I pensant que en aquest país anomenat Espanya, no existeix separació de poders i amb un pacte tot el que han fet, tot el que ha succeït, tota la vulneració de lleis, no passa res. I com ja ha vulnerat tantes lleis, per què no vulnerar una més? Ara, que em facin president a través del plasma. Vull ser un president virtual, un holograma. Clar, a mi, com català, em dona que per què estan fent això al nostre país? Per què ens estan fent caure en ridícul davant de la comunitat internacional? Què es volen convertir? En Friquiland? De veritat, Carlos, és inentendible el que estan fent, perquè ja saben com acaba la cosa. I també et diré una cosa. Puigdemont en aquest moment és realment un problema per Esquerra, però no només per Esquerra, també per al PDeCAT, perquè hi ha una gran part del PDeCAT que vol passar pàgina, que vol tornar a una certa normalitat, perquè creu que és el que correspon al país.
I del que vostè entén més, diu que és un problema pel PDeCAT, per Esquerra, i també per l'empresariat català i per l'economia catalana, perquè una situació així, vull dir, el que li deia al començament, com es pot sostenir això?
Sí, però deixin
perquè
que faci...
al final les empreses això també ho noten, els empresaris, vull dir, els inversors.
Sí, sí, deixin que faci una mica d'història. Com l'empresari no ha dit res? Com durant tots aquests anys?
Ja veurà vostè... Ja costa, però al final s'han mullat, eh?
Molt tard. Pràcticament mai. Ja veurà vostè la posició que fan a l'Ada Colau directa i indirectament. Però no ha fet absolutament res durant molts anys perquè el Mas era un dels seus. Perquè pensaven que mai arribaria a realitzar el que finalment s'ha realitzat. I a partir d'aquí pensaven que això quedaria absolutament en res. I ja veu, han arribat tard. I les conseqüències, molt dolentes. Foment, més o menys les diu, però hi ha altres organitzacions empresarials que ho estan passant molt malament, els seus afiliats, i no diuen res. I sap per què, Carlos? Perquè aquest és un país subvencionat. Tothom està buscant la subvenció. I ha que acabar amb aquest fet, que un munta un centre excursionista on sigui i ja rep una subvenció automàticament sempre que respecti el que li diu el poder. Ara has d'anar a tal manifestació, ara has de dir això, ara has de dir l'altre, i no et preocupis que tindràs la corresponent subvenció.
Clientelisme, no? Clientelisme,
sí, sí. Però no? Explica'm, com pot ser que els sindicats, el món obrer, sense el recolzament dels propis obrers, es tornin independentistes? Com pot ser que tinguem en l'UGT un independentista com màxim mandatari, Camil Ros? Com pot ser que a Espanya tenim un altre independentista, Pepe Álvarez?
Ara es diu Pepe. Abans aquí es feia dir Josep Maria.
Ha tornat a ser Pepe, sí.
Bueno, sí, clar. Sí, sí.
Riem, però és una mica trist.
Però és molt trist, sí, 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 que el que té una organització, sí, sí, empresarial, sí, sí, té un sindicat, etcètera, etcètera, la secció es Fomento. La resta, la subvenció. Alguna d'aquestes organitzacions...
Poder dir noms?
No, crec que queda lleig per la meva part. Perquè a més...
Els oïdors del Conversa ja saben alguns noms. No,
moltes persones de l'organització que vostè suggereix li tinc un gran apreci i fan una molt bona feina, però en aquest cas han estat massa contemplatives en el poder. Una d'aquestes organitzacions reclama una subvenció que no li arriba. I li diuen de la Generalitat, t'has apuntat a la taula pel dret a decidir, ja fa molts anys? No. Bueno, tu sabràs el que has de fer.
Sí.
Aquest és un país en l'actualitat que és hereu del pujolisme. El pujolisme el va controlar totalment amb el beneplàcit dels socialistes, que realment el socialisme, la corrent anomenat obiolisme, va ser principalment uns que van aplaudir-li i li reien pràcticament totes les gràcies a Obiols. I clar, després de tants anys d'espujolitzar-se, costa moltíssim, i alguns no l'han fet.
Daniel o Juan Carlos, vinga.
Jo lligaria una mica l'aspecte econòmic que estàs parlant. Han marxat, canviant la seu de moment, i una part, la seu fiscal també, 3.300 empreses, de les quals la majoria, o moltes, són grans. No només són 3.000 autònoms, sinó que són gent potent la que ha marxat. Com és possible, en primer lloc, que el mateix independentisme no reacciona sense dir, escolta, això és molt seriós el que han fet, per tant, reaccionem, canviem una mica el relat perquè això no continuï, inclús que retornen. I per altra banda, un segon aspecte. Com és que el govern de Madrid no ha sabut capitalitzar això, de tal manera, el sentit argumentari, no en el sentit d'estar contents, perquè no hi hem d'estar-hi, però sí de dir, escolti'm, se'n donen compte vostès, ciutadans catalans, de què estan perdent? Com és que segueixen votant com votat independentisme?
Mira, vostè ha vist el Puigdemont parlar en algun moment d'economia? I així sí, però parlar? No, no té ni idea, no li interessa. Ell està per complir una il·lusió de nen. Li fa il·lusió que Catalunya sigui independent. A mi també em fa il·lusió medir 1,90, tenir 25 anys i ser ros. Però il·lusions que la vida no es poden complir. A partir d'aquí, no ens importa. Els rectors de les universitats públiques catalanes li van demanar a Puigdemont entrevista múltiples vegades. No li va donar, no li interessa tampoc la ciència. Clar, és aquest el país que tenim. I per tant, que no vagi bé l'economia, no li importa. Això estem per la mítica, estem per realment passar la història. Què més dona que la gent visqui malament? I a partir d'aquí hi ha una cosa molt interessant. Diu, com no el poden veure els pagesos? Pagesos
que es queden sense subvenció.
Que es quedarien sense
I que viuen en bona part, alguns d'ells, de la subvenció.
Sense la subvenció de la política agrícola comú, com la tenen tots els pagesos d'Europa. Diu, perquè no se'l creuen. No se'l creuen que poden viure pitjor. Perquè Catalunya és una societat benestant. No és una revolució aquesta dels obrers, no. És una revolució dels burguesos, dels benestants i dels pagesos, que tots viuen molt bé i sobretot la pagesia no han patit la crisi. I aquesta gent, aquests tres grups de persones que viuen molt bé, pensen, si ha passat la crisi i jo seguit visquem molt bé, si hi ha independència també viuré millor, fins i tot millor. No passa res. No em dono compte ni faig cas de res. Jo tinc amics meus que treballen per multinacionals i que no els cap al cap que puguin perdre el lloc de treball. Però permeti que li digui una cosa. Vostè em pot explicar com pot ser que empleats d'una entitat financera baixin al carrer el 3 d'octubre, tallin al carrer i comencin a cridar? Els carrers són i seran sempre nostres. Lema de la CUP. Gent que cobra tots més de 60.000 euros. Que després el màxim responsable d'aquesta entitat tingui que trucar a Luis de Guindos i dir-li que faci un decret per poder treure immediatament la seu social de Catalunya, perquè si li estan anant una barbaritat de depòsits en la resta d'Espanya. I quan jo a un d'aquests empleats les dic, però què haveu fet? No sou conscients de lo que passava? Mira, l'entitat, en els anys que porta d'història, ha tingut moltes crisis, perquè tinc una més.
No passa res.
Ei, a mi m'agradaria ser com ells. De veritat, els tinc enveja. Jo que he patit durant la crisi perquè creia que realment el sistema universitari català anava malament, que pateixo perquè si hi ha independència els meus fills, les possibilitats que tindran de viure dignament seran molt més reduïdes, que pateixo perquè estan a punt de sortir al mercat de treball i gràcies a tot el que ha succeït en els últims temps a Catalunya, això pinta francament molt pitjor del que podia ser. M'encanta veure i els admiro els que creuen que passi el que passi, la vida els somriurà i tot anirà meravellosament.
Sí, però ara ha aparegut un mirall on reflectir precisament aquesta ensoñació, no? De l'independentisme, que es diu Tabàrnia. Tabàrnia com a relat construït a imatge i semejança, no, de l'independentista, i que té una base real, econòmica, indiscutible, no? I política fins i tot, perquè és un territori, l'àrea metropolitana de Barcelona i l'àrea metropolitana de Tarragona, on veritablement es concentra la majoria de la indústria, la gran majoria del producte interior brut, la riquesa, no? I que sosté a la resta de Catalunya amb el mateix argument independentista, i que el dia 3 d'octubre, en aquella vaga organitzada per un govern que ja en si és un oxímoron total, no? Una vaga organitzada per un govern, els tancs de Catalunya van arribar a Barcelona per bloquejar-la a primera hora del matí, que eren els tractors, no? Vostè creu que aquí podria passar, en el supòsit que en el futur allò s'accepti, allò fer referèndums com a Canadà, que s'accepti també la llei de transparència canadenca, en el sentit de dir si un territori d'un estat, de l'estat, té dret a preguntar si vol ser part d'aquest estat, un territori d'aquest
nou estat,
nou territori, també té dret a separar-se. Per tant, la porta oberta a aquesta Tabarnia...
El referèndum de referèndum, no?
Sí, miri, a Canadà la llei de claredat diu si Canadà és divisible, Quebec també. Perquè el que te'n deien els independentistes quebecuars era que Quebec no era indivisible, però Canadà sí. Què et diuen els catalans independentistes? Et diuen, no, Catalunya no es pot dividir, és un país mil·lenari. I escolti, doncs, Espanya què és? No, Espanya és una nació de nacions. Per tant, aquesta sí, argument, com pot veure, molt sofisticat i molt acadèmic. Segon aspecte, Tavernier és un divertiment intel·lectual. És un divertiment per realment que té un principal objectiu. Aquells que són solidaris hem estat durant molts anys enfrontant els argumentaris independentistes amb argumentaris de solidaritat. Els rics han de finançar els pobres. Els que viuen en zones pròsperes han de finançar els que viuen en zones més humils. Moltes vegades, perquè és més ric, els que estan en la ciutat han de finançar els de muntanya i els dels camps. Doncs, però aquí l'independentisme ha triomfat en gran part econòmicament en un argument fals i egoista. Espanya ens roba. Estem finançant moltíssim Espanya. A partir d'aquí, per això liquidar-lo, hi ha un aspecte molt interessant que sí que en dona Tavernier. Si tu vols independitzar-te perquè creus que estàs finançant altres llocs i no ets solidari, nosaltres deixem l'argument intel·lectual que podem considerar de la solidaritat i passem a arguments molt més del dia al dia i prosaics. Doncs no ens dona la gana els de Barcelona a finançar els de la muntanya, els que estan en l'ambient rural, per la mateixa raó que tu no vols financiar altres llocs. I això és el que has dit, un gran mirall en què tots els arguments econòmics que ha indicat durant molt temps l'independentisme per demanar separar-se d'Espanya, ara els poden dir els que vivim a Barcelona i també a Tarragona per marxar-se d'aquesta nova Catalunya que algú vol fer.
I els independentistes no troben un argument amb què contrarrestar aquesta Tavernier.
És que és impossible.
La Tavernier els descentra, els descol·loca.
És que és el seu argument.
És els seus arguments utilitzats en contra seva. Però, a més, fixi's, hi ha un argument ara impressionant.
Els hi creu un creuament mental de...
Però fixi's ara.
Curtcircuit.
Quantes empreses ha vist que marxin de la Catalunya interior? Cap. Perquè pràcticament grans empreses hi ha poquíssimes. Doncs resulta que les que estan marxant són de la Barcelona metropolitana principalment i alguna de Tarragona. Doncs quina incoherència i quina inquietud per part nostra els que no som independentistes. Nosaltres no volem la independència i estem patint totes les conseqüències d'aquells que volen independència i estan en zones rurals i no industrials de Catalunya. Això no pot continuar així. Hem de fer alguna cosa, perquè realment és una situació molt ingrata. Perquè, clar, no els agrada, es posen furiosos. Sí, diuen, sí, que, no? Diuen, quan jo dic aquestes coses, que tracto malament a la pagesia. No, jo sóc solidari. I sóc solidari amb tothom que té un nivell de vida inferior o pitjors condicions per guanyar-se la vida. M'agrada molt que la Generalitat hagi rescatat les estacions d'esquí, perquè la gent que viu a la muntanya és imprescindible que es guanyi la vida, perquè aporta més elements que ens permet a tots millorar el medi ambient. Però si vostès actuen amb un argument d'egoisme, nosaltres, els no independentistes, no es quedarà més remei que baixar el seu nivell. Ja veurà vostè, Carlos, com que tots els arguments econòmics en els propers temps sortiran de l'agenda dels independentistes. Per què? Per la senzilla raó que és boomerang, se'ls gira en la seva contra.
Recuperaran l'argument sentimentalista, que és el que els hi va millor. Aviam, hi ha més coses. Estem avui fent el programa, com sempre, en un hotel de 5 estrelles, aquí a l'Hostal Gran Marina, que és un buc insígnia del turisme de la ciutat de Barcelona. Aquest tipus de turisme, senyor Gonzalo Bernardo, s'està patint molt les conseqüències del famós 1 de novembre, tot el que va passar. Les reserves l'últim trimestre han caigut moltíssim. Coneixíem la setmana passada que un grup com el Melià va perdre a Catalunya 3 milions d'euros l'últim trimestre, vull dir que són xifres importantíssims. No s'estan renovant contractes en molts hotels, vull dir, en fi, el sector turístic està notant i molt la crisi provocada pel món independentista. Aviam, això com es pot redreçar? Perquè, clar, vull dir, aquests hotels de luxe que hi ha a la ciutat de Barcelona viuen de turistes bàsicament dels Estats Units, dels Emirats Àrabs, dels creuers, no venen. Han deixat de venir.
Ho tenim malament, molt com malament.
Com es canvia això? Com es canvia aquesta imatge primer, exterior?
Primer, jo m'agradaria fer un diagnòstic. El tenim malament per la segona raó. Primer, Ada Colau. Ada Colau ha fet del turisme...
Capítol a parte.
Sí, però ha fet d'un problema del turisme quan no ho és. El turista en Europa i en el món en seu conjunt cada vegada és més conscient que no és benvingut a Barcelona. No és veritat, és molt benvingut per la immensa majoria, però com sempre, moltes vegades es destaquen els aspectes negatius. Segon, és que Barcelona, espero que només sigui un temps, ha deixat de ser un destí agradable perquè hi ha diferents tipus d'inseguretats. A partir d'aquí el que es veuen són dues coses. Primer, un efecte immediat que és que la gent que venia agafant una reserva una setmana abans, 10 dies abans, 5 dies abans, no ve. I això feia que algun hotel, per primera vegada en la seva existència, a l'octubre no tingués pràcticament en alguns dies de desembre cap reserva. Segon, veurem si el Mobile World Congress continua o no continua. Veurem quant turisme de congressos tenim, perquè els congressos que hi haurà durant el primer semestre de 2018 no hi ha problema, estan planificats de fa temps. Però i el del segon semestre del 18? I el del primer semestre del 19? Perquè aquests es planifiquen mitjançant la informació d'ara, i la informació d'ara no és el més convenient. Vostè ha vist que hi ha una gran campanya per part de l'Ajuntament, per part de la Generalitat, dient que Barcelona és un magnífic lloc, que Barcelona és una ciutat totalment segura per a les persones, que es valora moltíssim, que la inestabilitat política ha desaparegut, que realment els turistes no tindran cap aspecte de rebuig per part de la població, sinó d'estimació? Jo no he vist res. Cap campanya s'ha fet. Colau diu que està preocupada i que està preocupada perquè li baixen els ingressos, més que dir-ho públicament, internament. Doncs em sembla que haurà de fer alguna cosa. I la Generalitat, doncs clar, és que no tenim Generalitat. I també li diré que la política de turisme que ha portat la Generalitat és qüestionable, perquè la política que ha portat és la següent: anem a fer llocs turístics de llocs que no tenen cap interès pel turista, és a dir, llocs que no estan a la platja, llocs que no són Barcelona, llocs que no són la gran ciutat, i s'imagina l'èxit que ha tingut.
És un pol atractiu,
evidentment. Ara ens interessa a tots, és imprescindible salvar Barcelona, i per salvar Barcelona hem de tenir molta més activitat, i aquesta activitat ve indiscutiblement per tenir el turisme que van tenir en el passat. Perquè si mirem què és Roma, turisme i administració pública; què és Nova York, turisme i finances; què és París, turisme i administració pública, i tothom vol turisme. I a més, pensi, Carlos, que tenim un escenari en el que sabem que el turisme incrementarà, i molt, en els propers anys. Per tant, estem a Barcelona fantàsticament posicionats, en un lloc privilegiat per agafar i poder viure molt bé d'això. I deixin que li digui una última cosa al turisme. En què és bona Espanya? En turisme. Som, segons el Foro Econòmic Mundial de Turisme, el país més competitiu del món. Aprofitem-nos.
Aprofitem-nos i aprofitem també de les deficiències d'alguns rivals nostres, de la conca del Mediterrani, que tenen problemes. No, jo li volia preguntar, si em deixes, Juan Carlos, un moment. Ell parlava del Mobile World Congress. Bé, si no m'equivoco, és el mes que ve, el mes de febrer,
sí,
penso. Però és una prova de foc,
La qüestió no és, el mes vinent, sí, és si vindran el 19.
Exactament. Però perquè vinguin el 19...
Ha de tenir èxit el 18.
Exactament.
Bueno, hi ha un contracte, compte, no? En principi, fins al...
El 23, sí, bueno, però...
Sí, sí.
Està aparaulat, aparaulat.
En principi.
Sí, m'agradaria veure, ja saps com són els contractes. Els contractes tenen, no sé si seran més de 100 pàgines, més de 50 o més de 20. I m'agradaria veure si no hi ha alguna no hi ha alguna part d'aquest contracte que li permet canviar-lo si han canviat les condicions de la ciutat de Barcelona.
La clàusula Messi.
Exacte. És impressionant la clàusula Messi. Per una persona de l'Espanyol com sóc jo, quan la vaig veure a la classe, la clàusula Messi, em vaig riure moltíssim.
No li han dit res a Messi,
No,
ni anticatalà,
no,
ni antirre,
ningú,
ni anticuler,
ningú. Ja se'n dona en compte que no és un patriota català, Messi,
No. Evidentment que no. Bueno, ja està, jo l'he posat pel mobile i ja m'ha dit que o es fa bé o...
Sí, hi ha l'advertència de veure que si no hi ha vaga de metro, no, com l'any passat, si no hi ha manifestacions independentistes...
Aviam com estan les coses al mes de febrer, perquè clar, aquí tenim aquí un govern que no tenim govern o que és un desgovern.
Bueno,
de mateix,
moment el mercat, tant el mercat com el món, ha descomptat que hi ha estabilitat perquè s'ha aplicat el 155 i el govern de l'Estat espanyol doncs garanteix aquesta estabilitat.
Això, però fixa't, és una cosa molt bona.
Perquè la prima de risc està per sota de 100.
Sí, però fixa't, és el que t'anava a dir. Avui, em sembla, si no me'n recordo malament, una agència de risc ha agafat i ha pujat el grau d'inversió del deute d'Espanya. Per tant, això significa que l'economia espanyola va bé, que Espanya, la crisi és un fruit d'un record. Per tant, estem en unes meravelloses condicions perquè a Catalunya els propers anys siguin boníssims, perquè a més el model de creixement actual d'Espanya basat en la inversió i sobretot les exportacions no és un model de curta durada, sinó pot ser un model de bastant temps. Per tant, a mi m'agradaria molt que en lloc de dedicar-nos a sentiments, coses mítiques i moltes diverses que tenen que veure amb el que li interessa als polítics però que no li interessa una gran part de la població, mirem coses tan senzilles com l'educació, la sanitat, l'assistència social i les oportunitats d'ocupació. Quan un polític dels que presentava les eleccions deia que com anirien els propers anys, diu, els propers anys... és que tindràs tants diners que podràs fer el que vulguis. Perquè fixa't a Catalunya en el 18, si no hagués passat res. Tindrien els diners derivats d'un creixement econòmic molt més gran, més els diners de la liquidació del 16. Perquè al 16 li van donar a l'Estat molt més diners que el que corresponia a Catalunya per la senzilla raó que el creixement econòmic va suspendre. Per tant, clar, a partir d'aquí... per què no et dediques a millorar el dia a dia de la població en lloc moltes vegades de fer teatre i enganyar-la? Perquè aquesta és una altra història. Mira que han arribat a enganyar els independentistes a la seva població. I mira que aquest és fidel que encara els continua votant.
I com s'entén això, senyor Gonzalo Bernardos? Com s'entén aquesta fidelitat, aquest fet d'estar, perdonin l'expressió,
sí, sí,
d'estar abduïts per aquest messies que és l'independentisme o el fugit Puigdemont, aviam.
Miri, es presentaven a les eleccions les següents opcions. Havia tres opcions marcadament independentistes: Esquerra, PDeCAT i la CUP, dos opcions híbrides, una més híbrida cap a l'independentisme, que és l'hereva de Catalunya Sí que es Pot,
els comuns,
i una altra més híbrida cap al constitucionalisme, que era el PSC, i dues que eren les més constitucionalistes i sense doble llenguatge, en aquest cas el PP i Ciutadans. I el que ha succeït és que els independentistes, que són conscients que li han pres el pèl han decidit que aquestes dues, Comuns i PSC, no li feien el pes. I, per tant, no s'hi ha passat pràcticament ningú. Jo conec bastant independentistes que han votat tapant-se el nas i han votat més perquè no podien deixar de gustar el president Puigdemont. Perquè, altres perquè menys, perquè no podien deixar de gustar a Junqueras. Però estan bastant cansats. No tots, una part. I saben que això necessita canvis. Ara bé, és molt difícil que hi hagi canvis quan voten els que van votar altres vegades. I estem pràcticament en un cercle del que no ens movem.
Un bucle.
Ara sí, ha canviat una cosa. El primer partit de Catalunya, per primera vegada, és no catalanista, no independentista. I si els que no som independentistes hem de saber la lliçó de que l'independentisme continua molt fort, els que són independentistes han de saber la lliçó que els no independentistes no van per a una solució moderada. S'han passat a l'altre extrem. I aquí, si no canvien les coses i si algú no posa seny, anem a un enfrontament que espero i desitjo que només sigui d'idees i de pensament i no d'altre tema.
O anem a eleccions de nou, d'aquí al mes de juny.
Jo crec que no, Carlos.
No, al final...
Te dic una...
Plasma o un candidat...
Sí, l'independentisme no pot perdre el poder. En el moment que perdi el poder es desfà...
Això va dir el senyor Maragall,
com un sucre.
De la Constitució del Parlament, no?
Sí, sí. Com un sucre...
El país serà nostre.
Exacte.
Frase perillosa, per això.
I qui la diu, Ernest Maragall,
Ex-PSC,
Sí, sí.
Germà del Pasqual,
Sí, sí, que igual...
Sóc el pobre Pasqual no el podia escoltar, m'imagino, el senyor Maragall.
Igual ara diu que és independentista des del bressol. Igual, perquè...
No s'ho creu ni ell, això.
No, però jo conec alguns que el coneixo des dels 3 anys, i que hem fet tot junts, que vaig descobrir la setmana passada que no se sentia espanyol. I escolta, grandíssima notícia. 52 anys que ens coneixem i ara m'acabo d'ensabentar. Però no es preocupi.
Aquests són els pitjors,
però
Bernardos.
Aquests, d'aquí a poc, poden tornar a ser espanyols. No hi ha problema.
Això és una esquizofrènia,
Bueno, hi ha gent, uns que tenen uns interessos i prevaleixen els interessos per sobre de tots, uns altres que mai tenen fred. Sempre estan al costat del sol.
Daniel, tu que en saps molt, vinga.
No, ara que estava parlant també del president Puigdemont, o ex-president,
en
realitat, no? Encara no és novament president. Què espera vostè? Farà alguna filigrana, per exemple, de tornar, no només, no en plasma, sinó de tornar i entrar pel parc dels lleons, per entendre's, pel zoològic, per entrar al Parlament, perquè després sent president hi ha... el detinguin, diguem-hi, un altre cop d'efecte.
En plan que, Santiago Carrillo, amagat amb una perruca o el que sigui.
Amagat alguna cosa, de forma que, diguem-hi, detindre el president de la Generalitat ja electe a nivell internacional, això és un impacte tremendo, no? Creu que és capaç d'organitzar, ja que han jugat en l'astúcia sistemàticament, si hi haurà un cop d'astúcia en aquesta abans del dia 31?
Si torna, ja sap que s'arrisca, aquest senyor.
Clar, no, s'arrisca, però per això, detindre... elegit ja president de la Generalitat, és forta a nivell mediàtic al món.
Però miri vostè, aquesta suposada astúcia, on s'ha portat? Miri on està l'astut de Catalunya, Artur Mas. No té el poder, el partit no el vol, i té una sèrie de problemes en la justícia significatius.
Del pis embargat.
Déu-n'hi-do, l'astúcia. Miri, malauradament, i jo no el comparteixo, que estiguin en presó preventiva Junqueras i altres. Crec que possiblement hagin comès alguns delictes, però presó preventiva ha de ser una cosa molt, molt especial i en delictes de sang. Ningú d'ells està bé. Per tant, ara, jo li dono una possibilitat que pugui fer això, entre altres coses, perquè el CNI sembla que sigui Mortadelo i Filemón. Perquè això de no trobar les urnes cap abans del suposat referèndum d'octubre és impressionant. I no m'estranyaria que se li pogués escapar, però jo crec que Puigdemont no s'arriscarà, perquè si ve aquí i li surt malament la jugada, li espera molt temps de presó, perquè aquest sí que ara li corresponeria presó preventiva per un risc indissimulat de fuga. A partir d'aquí, jo li diria que al final, davant de la impossibilitat de formar govern, perquè si no s'aplica el 155, faran un teatre, sortirà Puigdemont com un home que se sacrifica per al poble català i posaran a una altra persona de la seva confiança que està que estan desitjant ser president o presidenta. I Puigdemont em sembla que tindrà un futur bastant complicadet, perquè clar, es diu, és possible que algú li estigui finançant la seva estada a Brussel·les.
Sí, respecte, vostè sap d'on ve, perquè efectivament tot això està costant molts diners. Algú paga tot.
Té bons amics a Girona,
sí, sí,
bon,
sí. Doncs la pregunta és que si és de veritat que algú li està finançant l'estada a Brussel·les, li continuarà finançant quan ja no tingui possibilitats de ser president de la Generalitat? Mala peça al taler. Clar.
Sí. A mi m'agradaria reprendre temes econòmics que afecten a la gent, perquè recentment, no recordo quin portal immobiliari o quin estudi, em sembla que va ser ahir, deia que els preus de lloguers de Barcelona, de l'àrea metropolitana, ja estaven per sobre del nivell precrisis, o sigui, per sobre del 2008. Uh-huh. O sigui que ja des del punt de vista de preus immobiliaris de lloguer, havíem superat sobradament la crisi. Quan vostè abans deia la importància del turisme, és cert, no? És una gran locomotora, sobretot per un país com Espanya, i Catalunya és la primera destinació turística, però també ha comportat aquesta, diguéssim, l'altra cara de la moneda per l'àrea metropolitana, i és l'encariment dels preus immobiliaris, perquè per l'economia col·laborativa, que se li diu, que és que si tu tens una propietat, sigui un cotxe o sigui un pis, el llogues dies, setmanes i treus uns ingressos, no? I això ha fet pujar els preus de lloguer. Vostè com veu el panorama i quina solució hi ha per una persona amb una visió socialdemòcrata com vostè perquè el jovent, la gent que comenci a independitzar-se de casa dels seus pares, puguin accedir a una vivenda i no anar-se més enllà de Manresa, no? Perquè no puguin pagar-se-la.
Miri, jo aprofito perquè em dona ocasió de desmentir una cosa que diu el sentit comú, però s'equivoca. Els preus en l'any 2016 a Barcelona de l'habitatge de lloguer van augmentar un 17,9%. Fixi's el que va passar amb l'habitatge de lloguer turístic. Va baixar en 1.000 l'oferta. Fixi's. L'habitatge de lloguer turístic va augmentar molt en l'etapa 2008-2013. Els preus a Barcelona de lloguer van baixar aproximadament un 30%. Per tant, jo, sobretot, encara que el digui la alcaldessa Colau, no és veritat. El lloguer turístic no té una influència significativa en la pujada del preu de lloguer. El que realment té influència significativa és la millora de l'economia i, sobretot, el gran atractiu que fins ara era Barcelona, i espero que ho sigui sent properament, per molta gent de fora. Mirin, quan diu... per exemple, la Barceloneta, 20 euros i mig per metre quadrat, que ve a ser per un habitatge de 30 metres quadrats 750 euros. Això és molt car. Doncs per un estranger que ve aquí a treballar, no. Per un estranger que ve aquí d'Erasmus, no. Per un estranger que ve aquí a fer un màster, no. I aquí hi ha que tenir un aspecte en consideració. Barcelona ha deixat de ser una ciutat catalana només. Ha deixat de ser una ciutat espanyola només. És una ciutat que forma part de la Champions League immobiliària mundial. És un lloc dels més desitjats, era, i espero que ho sigui sent, i per tant els preus han de pujar. I li diré, com estan els preus en comparació a altres ciutats europees? Sap que, per exemple, el preu de lloguer respecte a Londres és un 65% més barat? El lloguer de Barcelona, i que respecta Múnic, Roma i París entre el 35 i el 40%. Ara, si li he de dir què li passarà als preus futurs, jo crec que sobretot quan la inestabilitat immobiliària s'acabi, els preus continuaran a l'alça a Barcelona, però poc més. Per què? Perquè el que està canviant al mercat immobiliari és que els bancs estan decidits ara a donar molt més crèdit del que abans donaven, i en conseqüència el que faran és que molta gent, en lloc de pagar 1.500 euros, 1.400 euros, 1.300 euros, faci comptes i li surti molt més rendible comprar-se un habitatge de propietat en la perifèria. I sobretot, fent comparacions que jo anomenaria adequades. I fent comparacions adequades és que no podem comparar els 100 quilòmetres de Barcelona amb els 600 quilòmetres de Madrid. Clar, i és com si d'alguna manera... nosaltres el que havíem de comparar és el centre de Madrid amb Barcelona en el seu conjunt, i ni molt menys podem comparar Barcelona, i malgrat això els preus són inferiors, amb la quantitat de quilòmetres impressionant que tenen París, Londres o Roma. Per tant, el que sí que li diré que en matèria immobiliària el que s'està notant bastant és la incertesa aquesta, perquè deixin que les digui una cosa que és: se'n recorden dels comptes Mirall que van a sortir l'1 d'octubre? Van sortir principalment després d'una intervenció meva en un programa a la Sexta, Más vale tarde, i amb l'objectiu d'assegurar a la gent que si hi hagués independència conservaven el poder adquisitiu i que no perjudicar les entitats financeres catalanes. Saben vostès, i això dit per directors d'entitats financeres, que els que treuen els calés són els no independentistes, però també i molt als independentistes? I després, que abans me'n preguntava, a la gent li dona igual i està disposada a perdre tots els diners que sigui necessària amb tal d'aconseguir la independència. Les paraules se les porta el vent. La realitat sí. Era aquesta.
Sí,
van però, treure els calés.
Sí, però jo també li dic sobre aquest tema una qüestió que ens comentava aquí. Jo recordo una vegada en aquest programa la senyora Maria Elena de Felipe, que és la presidenta de FEPIME, ens deia que un 70% de la PIME catalana, de la PIME, el 70%, són independentistes i que estarien disposats a jugar el seu patrimoni, a jugar el patrimoni per la independència.
A jugar
el seu patrimoni per la independència, Compte,
No, la pregunta, Carlos, sí. I aquesta gent va treure els calés en la conta?
Suposo que alguns sí, altres molts de boquilla,
Sí. Sí, i aquí
però de la veritat fan el que deia vostè,
De paraules,
els calerons si se'n van a Vinaròs o a Fraga.
Sí, de paraules tothom és molt valent. Sí. De paraula. Ara mirem de fet. De fet què? Miri, però fixi's aquí. Estem en contra de la intervenció del govern del article 155. Pregunti a la gent que ha administrat el 155.
Calladitos.
Tots han col·laborat, tots no, quasi tots han col·laborat lleialment i és d'agrair amb els que han aplicat el 155. I fixi's a Elsa Artadi, funcionària, i sota l'article 155, de 8 a 3, e independentista i cap de la campanya de Puigdemont l'altra estona. Això és Catalunya. I realment li diré una cosa.
La butxaca.
Això és, pot ser que siguem una població que té gràcia, però déu-n'hi-do per entendre'ns. I així està Madrid, que primer no vol entendre res, no vol veure res, ni vol informar-se. Perquè hem de dir, i hem de deixar molt clar, el que ha passat a Catalunya té culpa, una part de culpa, als polítics independentistes catalans. Però no sé si tant o més el govern de Rajoy, perquè miri que l'ha fet malament. Això l'havia de tallar molt i molt abans.
A veure-les venir. Ens queda molt pocs minuts de programa, senyor Gonzalo Bernados. Hi ha dues coses que li interessen molt als ciutadans i que tinc apuntades aquí. Una, hi ha marge perquè l'empresariat, la patronal, pugui posar els sous, això d'entrada. Una. Dos, la ministra Báñez proposava que les pensions es tinguin en compte de cara al futur contemplant tota la vida laboral d'un treballador. Aquestes dues coses són possibles? Com ho veu vostè?
Miri, any 2016...
Con espíritu de síntesi, que nos queden dos minuts.
Molt ràpid. Vaig per allà. Any 2016, 22,1 increment del benefici de les empreses no financeres. Baixada de salaris del 0,35, remuneració mitja de salariat. Arriba l'hora de que la recuperació arribi a tothom. Segona pregunta. Les pensions... M'agradaria molt que els polítics deixessin de fer de globus sondes. El que ha fet la ministra Báñez és un globus sonda. I m'agradaria molt que plantegin una solució definitiva i diguin sobretot i principalment les pensions i el seu poder adquisitiu són intocables. Per tant, tothom que es jubili tindrà un bon poder adquisitiu i diguin el que és necessari, imprescindible i que és gens popular. la propera jubilació, d'aquí a poc, haurà de ser als 70. No s'atreveix ningú perquè creus que li restarà boig. I això és el que necessitem. Si fem la jubilació en un període relativament curt, als 70, s'ha acabat per moltíssims anys el problema de les pensions.
Perquè ara la guardiola està buida, la guardiola de les pensions.
Sí, sí. Però bueno, pensi que a França, pensi que a Itàlia i que a molts països el que fan és complementar-lo amb impostos.
Doncs serà una possibilitat també que hem de començar a plantejar-la aquí a Espanya, no?
Urgentment,
no? Valero, ja tens per res més, em diu el Cito que ja hem de tancar el conversa d'aquest cap de setmana. Gonzalo Bernardos, moltíssimes gràcies.
Un autèntic plaer, perquè dins de les múltiples ràdios que jo escolto, una de la que històricament escolto és la Gope.
Un luxe tenir-lo aquí.
Mai m'hauria imaginat, perquè clar, us escolto des de molt jove.
I això va encara vostè, eh?
Bé, però bé de quan jo era molt petit, era adolescent i escoltava José María García. Per tant, des d'aquesta perspectiva, el programa el conec molt bé i mai m'hauria imaginat que em convidaríeu. Per tant, que moltíssimes gràcies i realment dir-te que he gaudit moltíssim amb vosaltres i que és tot un honor haver estat amb vosaltres.
I per nosaltres haver-te rebut aquí al Converses amb el Valero i amb el Daniel Arras en aquesta ocasió. Gràcies i molt bona tarda i bon cap de setmana.
Gràcies a vosaltres.
Tornem el dissabte que ve, com sempre, al Converses Cadena Cope Catalunya i Andorra des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Gunter Center de Barcelona. Bona tarda i bon cap de setmana. Adéu-siau.
Adéu.